Hola, sóc Lluís Feliu, us parlo des de l'Aliança d'Anglès i us desitjo el millor a tots els oients del programa Parada i Fonda.
És sintonia de Parada i Fonda, sintonia gastronòmica per excel·lència. És aquest espai que cada divendres us acompanya i que vol apropar-vos al món dels fogons i del producte, que avui parlarà d'olives amb la secció Naps i Cols i amb Iolanda Bustos, que avui us portarà la festa de la cervesa de Castell a Platja d'Aro i en parlarem amb la regidora Imma Gilabert, o que us proposarem recuperar la tradició de la pesca de l'art. En parlarem amb en Josep Franc, de l'Associació de Bars i Restaurants Gremis d'Hostaleria de Lloret de Mar, perquè acaben de presentar-se aquestes jornades de la cuina del peix. O tindrem també uns 100 minuts per parlar durant el Parada i Fonda d'una altra activitat que aquest cap de setmana centrarà l'atenció a la Vila de l'Escala. És la festa de l'anxova i culminarà també amb ella la ruta de l'anxova. En parlem amb en Joan Huerva del bar-restaurant La Punta. I tindrem també uns 100 minuts per parlar des del Gastromoments amb Carles Ginés. En parlarà el nostre amic i company Jordi Ávila i tindrem també uns minuts per fer-vos les millors recomanacions dels vins que ens aproparà Laura Marramon. És el que us proposem en aquesta edició del Parada i Fonda, a la que hi sou tots ben convidats.
Un apetitós menú aromàtic i gustatiu.
Parada i Fonda.
Les millors recomanacions de la nostra agenda ens traslladen aquesta setmana al tret de sortida d'aquesta nova edició de la Festa de la Cervesa, que acull durant dos caps de setmana consecutius la Vila de Castell, Platja d'Aro. També recomanar-vos aquesta nova edició de les Jornades del Peix de la Cuina de l'Art de Lloret de Mar, que a prop d'una trentena d'establiments de restauració comencen a servir després que es presentés aquest mateix dimarts. Parlem també d'una altra recomanació que ens porta Caldes de Malavella, una nova edició de la Fira, la Festa de l'Aigua, una fira que arranca aquest dissabte, però quina intensitat, arribarà precisament diumenge. També dissabte i diumenge podeu anar a una nova edició de la Fira Internacional del Cistell de Sal, de la que també us hem parlat en aquest programa. I acaba amb la Festa de l'Anxova, tot un seguit d'activitats i la Ruta de l'Anxova, que aquest cap de setmana acull la Vila de l'Escala. Són algunes de les propostes, són algunes de les activitats que volíem recollir i traslladar-vos des de l'agenda d'actes del Parada i Fonda. Que vagi de gust.
Parada i Fonda, un programa amb molt de sabor.
Naps i cols, un contrast de sabors amb Iolanda Bustos i Jordi Ávila.
I cada setmana ja saben, obrint aquest espai del Parada i Fonda, la millor secció que ens proposa contrastar precisament algun dels temes de producte temporada, algun dels temes de cuina que ens ocupen. Com sempre, amb Iolanda Bustos, arribada des de la Calèndula, més que arribada, diria, arrabassada dels fogons de la Calèndula. Bon dia, Iolanda.
Bon dia, Eduard.
I arrabassat també, no sé si és de sentits o del carrer.
Aquests dies de sentits, ja està al pic això, eh? Alerta amb sentits, eh?
Bon dia.
Molt bon dia, Eduard. Bon dia. Molt bon dia, Iolanda.
I si la setmana passada parlàvem de bolets, avui què heu triat de tema central?
Toca collir olives.
Ja m'agrada.
Ah!
Ja m'agrada.
Doncs això, aquí tenim la sort de poder collir olives, no? N'hi ha algunes, bueno, encara els hi faltaria potser un parell de setmanetes, però ja hem d'anar començant a preparar ja aquell bidó, saps? Per posar-les totes en allà submergides, per curar-les. Hi ha qui els agrada trencades, qui els agrada farcides, qui els... Bueno, ja es poden fer de mil maneres, aquestes olives. La feina és la de collir-les, no?
Que és la gran feina.
És la feina de picar branques, no? Posar la manteta a sota i vinga, anar picant i que vagi anar recollint olives. És la feina feixuga, però escolta'm, després, quan tens les olives, les teves pròpies olives, saps? Vull dir, és que és un convit.
Jo vull saber la maceració que fa la Iolanda, si fa la maceració catalana, aquesta que diuen amb farigola, romaní, pebre vermell, o si afegeix alguna garbeta més, que de ben segur que...
Jo poso fonoll, a mi m'agrada molt en fonoll, i els hi poso força fonoll i sajolida, sobretot.
Sajolida.
La sajolida. I llavors hi poso també una miqueta, que això és un truc d'aquests d'abans, que perquè no quedessin més fosques, perquè quedessin més claretes, doncs llavors canyes. La canya dels marges, saps? Sí. Dono una canya pelada i li poso unes canyes a dintre també perquè queda més groguet.
Ah, sí?
Vull dir, no queden tant... No, bueno, és algo que tradicional, saps? I llavors doncs, el que faig, jo hi poso, en comptes de submergir-los amb salmorra, directament aigua de mar. Amb aigua de mar. Sí,
I ja
sí,
afegim
sí, sí.
La sal, ja té el punt
ja
de sal.
Ja té el punt de sal, exacte.
I jo les olives que més m'agraden són aquestes ratllades que deia l'Eduard fa un moment, o les trencades, per una crec que és lògica
aquestes
pura.
Exacte. O de Màlaga, Màlaga també les fan.
Sí, malaguenyos, i a més crec que s'impregnen més. Crec que la raó de trencar-les és perquè tot l'amaniment ja, que els hi hem fet, que
llavors,
de ben segur
sí,
que...
Sí, queden ben marinades després.
Ara t'explicaré que és així i no és així. És perquè... les olives triguen un any en poder-se fer, no?
A menys que no els facis amb sosa càustica, que és el que fa la indústria.
I com que els que tenen allò oliveres tenen moltes ganes de menjar olives de l'any, i aviat, al sud el que agafen és allò a casa, amb la manta que deia, que diuen així, la manta.
La manta.
Que han collit les olives, la tomben a terra... i amb un tràmac les xafen. Pam, 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 pam. I un cop les tenen xafades, la tradició és que s'han de rentar 7 dies.
Sí,
què vol dir?
Els hi canvien les aigües.
Diu, antigament les posaven allò amb un safreig d'aquests que era una font pública.
Una sequia.
L'aigua les posaven a dintre una bossa d'aquestes de malla i l'aigua mateix que corria les anava rentant.
Sí.
Ara fa així, es posa
amb un cosi, i se'ls hi va canviant.
Cada dia se'ls hauria de canviar l'aigua.
Uh-huh.
I després la tècnica de salar-les és molt, molt senzilla. Agafar un ou, l'aigua hauria de ser de font, eh? No agafeu aigua en clor, que
no,
això és
no,
un desastre.
No, el clor és fatal, és per les olives.
I doncs agafar i anar afegint sal i anar remuguent.
Clar.
I l'ou a dintre. I quan l'ou, que estarà avall normalment, pugi a dalt, vol dir que està en el punt exacte de la sal
per
coure les olives. I si són d'aquestes xafades, escolta, en pocs dies teniu...
En pocs dies, sí, sí,
i allà
sí.
També li posen fonoll, eh?
Sí, també.
Li posen llorer, sí, alls...
Unes peles de taronja, també.
Peles
inclús,
de taronja,
també,
una mica d'all...
Xafats.
Alls aixafats, sí, així
més, pebrot vermell...
Una mica de sí,
I, escolta, estan delicioses.
És una passada.
I recordar que no conec ningú que faci un excés de menjar olives, exceptuant la mainada, que els hi hem de parar els peus moltes vegades, però els nutricionistes diuen que podem menjar 7 cada dia. O sigui, que estem parlant d'unes 49 olives a la setmana. Ni de ben tros mengem olives cada dia, ni ens mengem aquestes 49. L'Eduard diu que va fer amb el cap així.
Sí, jo les olives també és una cosa. I escolta, quan vas a les parades aquí al mercat de Lleó, i jo vas per allà... I bueno, el meu fill és d'aquests que quan m'acompanya a mercat ja de seguida para... Jo vull tastar aquesta, saps? I llavors vinga la bossa d'olives, no?
Iolanda. No t'he vist per un forat, però escolta, si a la nevera, si al frigorífic de casa teva tens allò 4 o 5 potets amb diferents olives, jo no em crec que no tinguis la tentació cada cop que obres el frigorífic de dir...
D'agafar una oliva, eh? Sí, eh? D'agafar l'oliveta.
Et menges més de 49 a la setmana.
I no obviem l'oliva com a ingredient per elaborar segons quins plats, eh? Vedella estofada amb olives, fantàstica.
Bueno, el conill amb olives. Jo faig un conill amb olives i tomates seques i farigola, i així rostidet, està superbo.
El pastís de carn amb unes olivetes així ben repartidetes, amb un pastís de carn així ben fornejat, també.
Sí,
eh? Vull dir que no obviem, que sí que està molt bé pel vermut, i és un gran festeig, però com a ingredient
pa,
a la cuina...
Tot això, vull dir, també posades així picades amb la massa del pa per després fer pans d'olives, i tot això, vull dir, que es fa... tenen molt... I llavors, una altra cosa que volia parlar jo, de les olives farcides d'anxova. A veure, olives olives farcides d'anxova. Això és la cosa més pervertida que hi ha de... Bueno, perquè primer, perquè anxova no és anxova. A menys que no siguin les de l'escala...
Les d'enxillo.
Enxillo,
jo les he vistes farcir una amb un tallet d'anxova...
Una amb un tallet d'anxova a dintre. Això sí que són olives farcides d'anxova. I llavors, doncs, el que les altres, saps amb què ho fan? Amb quin peix? Amb el sable. Saps aquells peixos platejats, allargats, això? Doncs ho fan amb sables i llavors li donen aquest punt d'anxova, de salaó, i diuen que és anxova. Però clar, no ho és.
I aquest sable ve de mars molt llunyans, hem de dir-ho, eh? No sé si... Ja no vull dir ni els llocs on venen, però sí que és veritat que d'una dudosa qualitat de les aigües interessant, d'aquests peixos.
Sí. Llavors, doncs, bueno, les olives farcides d'anxova, doncs, o es mengeu les anxoves, sí. I les olives, per una altra banda, no, jo no sé què passa, però sempre acabem parlant d'anxoves, eh? Li haurem de canviar el nom al programa, o què?
Mira,
posar-li aquí sempre...
Hora de vermut, hora d'anxoves i olives. Puc fer una recomanació?
Cada dia.
Hi ha un localet aquí a tocar de la plaça de les Castanyes que és fantàstic, que em sembla que l'Eduard està al cas, que és el Vermutet. I trobem aquestes olives que parlàvem d'enxillo fa un moment, farcides d'autèntica anxova de l'Escala. Pues endavant, tastem-ho, perquè realment val la pena. I té un assortiment d'olives, eh, aquest senyor del Vermutet. En Jordi es diu, per cert.
Gumbau.
Jordi Gumbau.
Can Gumbau.
Tens més informació.
Can Gumbau.
Ja tens més informació que jo. Ves per on.
No, molt bé. Molt bé. No. Doncs mira, olives a...
Mira, és que ara ja m'has tret aquella... jo tenia de dir que jo cada dia miro els pots que tinc a casa de les anxoves amb sal i penso que és com s'ho veien els romans per esperar 4 mesos per
menjar-les. Sí, no? Te la vas mirant allà, va, vinga, va, que arribi. Anar tatxant dies del calendari.
Me les menjo amb la mirada, allò, faig un pecat capital que és la gula.
Sí, sí.
De dir, ostres, ja...
Mira, jo ja estic salivant. Jo ara sortint d'aquí em vaig amb la Iolanda a la calèndula i a remenar neveres a veure si he fet les olivetes allà, a casa de la Iolanda.
Escolta, quin és el millor moment per preparar-les?
Iolanda? Per preparar-les, doncs clar, és ara, doncs, que hi ha la collita. Esperar, depèn de si les volem. Hi ha molta varietat, d'olives, ja saps que n'hi ha, bueno, de tantes com oliveres diferents. I llavors, doncs, si les volem, doncs, més morades, més madures o més verdes, no? Si les volem aixafar o no, doncs has de trobar el grau de maduresa que t'agradi. Llavors, doncs, per collir les olives. Però bueno, és que ara, al mes d'octubre, quan comença una mica el fred, quan hi ha octubre, novembre...
El
novembre, per Nadal ja han d'estar les olives, han d'estar totes collides, per Nadal, vull dir, ja no les podem deixar més a l'arbre i es perden, vull dir, no, ja no faríem res.
Doncs escolteu, amb olives avui hem volgut fer nosaltres també l'aperitiu aquí al Paradi Fonda amb Iolanda Bustos, amb Jordi Ávila i Iolanda Bustos. Senyor i senyor, ho deixem aquí, tornem divendres vinent si vostès volen.
Fins divendres,
sempre
està fet. Adéu-siau.
Naps i cols, amb Iolanda Bustos, cuinera del restaurant La Calèndula, i Jordi Ávila, activista gastronòmic.
Innovació, cocció, tècnica. Això és Parada i Fonda.
Sense cap mena de dubte que una de les referències gastronòmiques aquests dies es troba a Castell-Platja d'Aro. És una cita del tot tradicional. Quan arriba el mes d'octubre, vesteixen les millors gales en una tradicional festa, la festa de la cervesa. D'aquesta festa, del que hi trobarem, de les propostes gastronòmiques que l'acompanyen, que us asseguro no en són poques, en parlem tot seguit amb una bona amiga i regidora de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, Imma Gelabert, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Com sempre, un plaer.
Deia jo que no és sols la festa de la cervesa, que no sols és l'Oktoberfest de Castell-Platja d'Aro, sinó que, a més, és això, un munt de propostes gastronòmiques que ja en les últimes edicions decidiu tirar endavant.
Sí, sí, sí. La veritat és que són uns quants dies de molta festa, de venir, de menjar unes, diguem-ne així, tapes, aperitius... diferents propostes que ens fan els establiments que hi col·laboren i, evidentment, tot això regat amb molt bones cerveses.
Què és el que trobarem enguany aquí a la Festa de la Cervesa de Platja d'Aro?
A veure, a part de molt bona música, perquè doncs, comencem ja el dia 4 amb activitats musicals importants, tenim el, a part de la percussió dels marrinxos, tenim després de la inauguració amb la punxada del primer barril a les 9, tenim el, un gran concert amb la salseta del Poble Sec, i a partir d'aquí doncs, cada dia actuacions musicals, i cada dia doncs, els diferents establiments que, com bé us deien, ens fan cada vegada propostes diferents doncs, perquè puguem venir a gaudir-ne. Des del pernil, que és tan bo i que també ens acompanya la cervesa, doncs evidentment els frankfurts, els pinxos, els montaditos, tot el tipus d'acompanyament que hi pugui haver i que la gent li agrada tenir aquí.
Ah, ara estava pensant que si Plagiar-ho en algun moment decidís no fer... aquesta activitat, això seria la debacle, Imagelaver.
Home, mira, la veritat és que ja són uns quants anys de consolidada la festa i per tant, perquè aquest any fem 26 anys i per tant, doncs sí, ja és un referent per aquestes dates. Sabeu que sempre ens agrada dir que és com una miqueta la festa de retrobament de tots els del poble, que ja hem passat la temporada d'estiu i llavors tenim moltes ganes de començar les activitats ja d'hivern que ens permeten de participar-hi una miqueta més, no?
És així? Aquesta és la festa realment de la gent de Plagiar-ho i de la gent de Girona quan ja ha acabat la temporada?
Bé, nosaltres hi pensem que sí, perquè és un moment de molt de retrobament i que veus que la gent té moltes ganes doncs, de començar a veure aquelles cares que durant els mesos d'estiu plenament, de juliol i agost, doncs, estan amagades a darrere la feina i que no tenen massa temps per veure's, no? I sí que no només del nostre poble, sinó del poble... dels pobles veïns de Sant Feliu, de Palamós,
Santa Cristina,
molta gent de Girona, molta gent que sí, que ho té com a referent de comencem la tardor, comencem les festes ja de tardor, d'hivern i totes les activitats.
La festa de la cervesa de Plagiar-ho deu ser una de les més antigues, no?, a casa nostra.
Doncs segurament, ja us dic, fa 26 anys i segurament és de les que fa més temps que s'estan fent.
Dèiem, tot comença aquest divendres, ara es fa difícil de dir-ho, però més o menys, Imma Gelabert, des de l'Ajuntament de Castellplagiar-ho, teniu un càlcul del nombre de visitants que es poden atensar aquí a la festa d'enguany?
Es fa molt difícil dir un número, perquè sabeu que és un espai obert, ho fem a la plaça del Mil·lenari, però és un espai obert i, per tant, entra i surt molta gent que ve a visitar-nos a Platja d'Aro, que passa un momentet abans per la festa de la cervesa, va fer un vol per les botigues, torna a venir, gent que ve només al vespre, gent que ve més a mitja tarda, per tant, es fa molt difícil de calcular el número de persones. El que sí que és veritat és que cada any esperem que n'hi hagin més i cada any estem contents de que més gent ens coneix i més gent té ganes de venir, té ganes de... ens truquen des de fa molts dies a l'oficina de turisme dient quan és la festa de la cervesa, quan ja ho arrenquem, perquè tenen ganes de venir i de passar-ho bé.
Ah, i d'on venen aquests visitants?
Perdó?
I d'on venen aquests visitants?
Ja us dic, tenim molta gent de les comarques gironines, també hi ha gent de Barcelona, gent de Vic, que també doncs, ens venen a veure, gent que el fet de fer-ho dos caps de setmana doncs, poden aprofitar o un o l'altre, o fins i tot el qui ve el primer cap de setmana li agrada tant i repeteix el segon, i sol ser això, molta gent d'aquí, de comarques gironines, però també doncs, d'Osona, de Barcelona, d'aquests llocs també. I també, evidentment, estrangers que estan aquí aquests dies, que doncs, de moment, com que els està aguantant molt bé el temps, doncs encara els tenim a casa nostra.
Que segueixi així, que segueixi així.
I que tenen ganes de venir també a gaudir d'aquest Oktoberfest.
Per cert, un Oktoberfest que no seria possible si no hi hagués aquí una estreta complicitat entre l'Ajuntament i els diferents representants del sector de l'hostaleria del municipi, no?
Sí, és evident. A casa nostra les activitats les fem sempre de la mà els uns dels altres. És a dir, no, l'Ajuntament té per objectiu dinamitzar i fer activitats que estiguin realment, que la gent del poble tingui ganes de que es facin, i que per tant doncs tot el que és el gruix empresarial a nivell, doncs en aquest cas de restauració, tinguin ganes de que hi sigui. Hi ha 8 establiments doncs que col·laboren a la Festa de la Cervesa, que hi participen, que tenen un estand propi, que per tant doncs ells són els que realment es fan fan que la festa tingui el caire que té, perquè són els que donen realment la personalitat en aquesta nostra Festa de la Cervesa.
En tot cas, l'únic que cal és esperar que el temps continuï acompanyant sí. Pel gaudi d'aquests estrangers que encara estan a casa nostra, però sobretot pel nostre gaudi d'aquesta festa, oi?
I tant. Això sí que amb el temps no hi podem fer res. Esperem doncs que ens faci molt bo, que ens acompanyi el temps, que bé, que encara ens faci una mica de caloreta, que ens vingui molt de gust prendre aquestes cerveses ben fresquetes, i que en tot cas doncs sabem que són 2 caps de setmana, i per tant doncs un dia o altre ens ha de fer bo per poder-ho disfrutar al màxim.
Per cert, com ha anat la temporada, Imma Gelabert?
Diguem-ne així, que hem aguantat la temporada, no ens podem queixar, no ha estat una temporada desastrosa, una miqueta irregular, però bé, ara estem tots plegats fent una mica de valoracions a veure com ha anat, no ens queixarem.
En tot cas, amb aquesta reflexió, amb aquesta afirmació, no ens queixarem. Em vull quedar, jo agraeixo un cop més a Imma Gelabert, regidora de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, que ens hagi volgut acompanyar, apropar-nos amb la paraula el que és aquest tret de sortida de l'Oktoberfest, de la Festa de la Cervesa de Castellplatja d'Aro. Imma, moltes gràcies. Escolta, i que tingueu una molt bona festa. En continuem parlant aquí a FEM Girona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem. Gràcies.
Amb tot el sabor i milers d'aromes, cada divendres cuinem Parada i Fonda.
I el Parada i Fonda no seria Parada i Fonda aquesta setmana si no féssim una aturadeta a Lloret de Mar i parléssim amb un bon amic. De fet, vam parlar amb ell dilluns a motiu del Dia Mundial del Turisme, i ens va avançar que l'endemà, just l'endemà, es presentava la nova campanya. Les jornades que arriben gairebé cada any per tardor, gairebé cada any per aquesta mateixa data, i que ens porten aquí als nostres estudis el gerent de l'Associació de Bars i Restaurants del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar i bon amic, Josep Franc. Josep Franc, bon dia tingui.
Molt bon dia.
De fet, ens ho avançaves. Escolta, que demà presentem una nova edició, i ja en són
11.
11.
Portem 13 de l'arròs i 11 de la cuina del peix de l'art. Les de l'arròs sempre són al maig, abans de començar la temporada, i a l'octubre organitzem aquestes dedicades al peix i marisc del nostre litoral.
I a ningú se li escapa que l'objectiu de les dues jornades gastronòmiques és ajudar a desestacionalitzar, o dit d'una altra manera, a fer un xic més ample la temporada turística.
Exactament. Per una banda hi ha aquest objectiu, doncs, allargar la temporada. Lloret, tot i que tenim turisme tot l'any, perquè a l'hivern doncs, també tenim molts hotels oberts dedicats a l'Imserso i que estan oberts tot l'any, però, i també, com sabeu, hi ha activitats al llarg de tot l'any, la temporada intentem allargar-la amb aquest aspecte gastronòmic, doncs això, el maig i l'octubre, i l'altre objectiu, evidentment, és el de donar a conèixer l'excel·lent gastronomia dels nostres restaurants i hotels, perquè doncs es conegui que Lloret, a més d'un bon allotjament, d'unes activitats complementàries, un ampli ventall que oferem de possibilitats turístiques, culturals, d'oci, de salut, comercial, turisme, de negocis i congressos, doncs també tenim un bon turisme gastronòmic.
I què hi trobarem aquest any,
Josep? Bé, doncs en aquest any hi ha 26 establiments, que l'any passat van ser 25, aquest any un any més, un establiment més, doncs hi ha 21 restaurants i 5 hotels, doncs que ofereixen un ampli ventall de menús de qualitat amb el peix i el marisc com a base principal, i que van dels 22 fins als 78 euros, o sigui, per a mida de totes les butxaques.
Escolta, es pot dir que cada any aquestes jornades generen ja no més expectació entre el públic, això sí que és així, sinó també entre el mateix sector de l'hostaleria a Lloret?
Cada vegada hi ha més establiments doncs, que s'apunten perquè es fa una molt bona promoció amb tots els mitjans de comunicació. Amb ells no els hi representa cap cost econòmic, sinó que és pel fet de ser del gremi de bars i restaurants doncs poden participar-hi, o en el cas dels hotels del gremi d'hostaleria, i doncs això fa que hi hagi molta gent de les nostres comarques i de fora, evidentment, doncs, que vingui a Lloret per tastar aquests menús.
I que l'únic que es demana és allò, escolti, plantegi un menú que s'adigui amb aquesta campanya gastronòmica.
L'única obligació és que el plat principal sigui de peix o marisc del nostre litoral. El plat principal no pot ser, per entendre'ns, un salmó, aquí al Mediterrani no en tenim, i ha de ser vins dels nostres patrocinadors, de Vins i Licors Grau i Domènec Bodegues, i ja està. I simplement és...
I què hi podem ja trobar?
Bé, a tall d'exemple, podeu trobar un simitomba d'escorpulí rap, un parmentier de popa mussolina d'alls tendres gratinat amb pebre vermell, sabint picant i oli d'oliva verge, un tataki de tonyina vermella del Mediterrani amb crudité de verdures amb papillota i espuma de pebrots del piquillo, un mix de rap amb crema de porros i mig llamàntol amb mussolina d'ametlles, un caneló de bou de mar i escamarlans amb culis del seu corall, cocotxes de bacallà al pilpil amb rossinyols i bull negre, vieires a la planxa amb carbassa, préssec confitat i encenalls de foie gras, llom de peix de llotja amb el suc mariner i escuma de patates i culis d'enyores, carpaccio de pop, etc.
Hi ha
uns plats molt elaborats.
Diverses de gastronomia, possibilitats també diverses, perquè la situació ens porta cap a on ens porta, i intueixo també que els restauradors han acotat molt bé precisament això, els preus, no?
Primer, la relació qualitat-preu és excel·lent, però d'altra banda doncs, tots els participants es creen centren en fer una cuina basada en el producte de mercat, respeten la matèria primera, afegint-hi el seu toc personal, doncs són ells els que coneixen bé el producte, tenen respecte per la cuina, la viuen amb passió, i a més doncs, tot i estan amb els orígens, perquè recordem que la tirada de l'art és de centenars d'anys, és una manera de... és un ormeig de pesca de quan la gent era pobra, que tirava la xarxa,
els pescadors recollia, anaven amb un parell de barques i posaven la xarxa
la gent, exacte, i des de la platja es tiraven, aquell peix es repartia, la part del... tant era homes, dones, nens com avis, tothom s'enduia la seva part, i em recordo aquesta tirada de l'art, que en l'any 1970 va ser l'última vegada que es va fer.
No s'ha repetit mai més, Josep Franc?
Aviam, l'entitat Xinutxano cada any en fa un parell de tirades de l'art en plan recordatori, en plan això, tradicional, per recordar aquests orígens, i que tot el peix que es recull es fregeix i es reparteix gratuïtament a tots els que assisteixen a aquesta tirada, però és a nivell d'espectacle, per entendre'ns. Però a nivell de pescadors i tal, en l'any 70 va ser l'últim pescador de l'art que es va fer. I doncs, com deia, doncs, cada xef doncs, té el seu toc creatiu i personal, però basant-se en aquesta cuina tradicional.
Escolta'm, i també com en les jornades de l'arròs, aquí també hi ha aquella valoració que fa el públic, aquelles visites que fa un jurat d'incògnit i tot plegat, sí?
Només faltaria. És una manera de controlar doncs, aquesta qualitat dels nostres aliments, qualitat tant en el producte com en el servei, i sempre ha sigut així. Sempre la Junta Directiva de l'Associació de Bars i Restaurants reparteix dos menús pel jurat, entre autoritats, etc. I llavors, anònimament, aquest jurat va, menja en el restaurant, no s'identifica com a jurat, a casa emplena l'enquesta de jurat, i així comprovem la valoració de si ha estat bé el servei, si hi ha hagut molt temps d'espera, si els fulletons, els cartells estan visibles, etc. O sigui que hi ha aquesta valoració del jurat, però no per fer un premi en el millor, perquè això és una cosa molt subjectiva, sinó que ho fem per garantir la qualitat en el producte i en el servei, de tal manera que si hi hagués algun restaurant que dona un mal producte, dona un mal servei, l'Associació de Bars i Restaurants es reservaria el dret de no acceptar-lo en properes jornades. Gràcies a Déu, no s'ha
hagut
d'eliminar mai a cap restaurant ni cap hotel, perquè tots han demostrat aquesta qualitat.
I els hi haig de dir que allò de mitjana són més de 3.000 els menús que es poden arribar a servir.
Al voltant, sí. Més fins i tot en les jornades de l'arròs. Normalment sempre hi ha 30, 33 restaurants. En aquest cas són 26. Però al voltant d'aquesta xifra és el que s'arriben a...
És una xifra respectable,
sí,
Josep Franc.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Escolta, i en tot cas, majoritàriament l'usuari, el consumidor, el client és de les comarques de Girona?
A banda d'aquesta enquesta de jurat que parlàvem fa un moment, sí, en els clients que van en els restaurants se'ls dona una enquesta de client. Els clients valoren, indiquen la seva procedència, si han degustat altres vegades jornades gastronòmiques, com han conegut les jornades, si per premsa, ràdio, televisió, fulletons, etc. I així, i a més, se'ls demana, si volen, doncs que posin les seves dades personals per informar-lo de properes jornades, amb la qual amb aquestes enquestes de clients tenim aquesta base de dades per saber la procedència. I per als estudis que portem fets en el gremi, un 60% de la gent són de les nostres comarques, eh? O sigui, comarca al voltant de Lloret, comarca de la Selva, molta gent de Blanes, Tossa, Tordera, Videres, de Girona i Calella, malgrat, i un altre 20-30% ve des de la província de Barcelona, Barcelona capital i província, i un 10-15% són turistes. Majoritàriament són d'aquí.
També està bé que els turistes allò s'interessin per la nostra gastronomia, segurament per la taula.
El seure al restaurant els ofereixen aquest menú i evidentment doncs,
repetiran i fidelitzarem els clients. En tot cas, recordem que Lloret de Mar estan ja immersos en aquesta nova campanya gastronòmica que des d'aquí us vull recomanar i vull agrair un any més a Josep Franc que ens hagi volgut acompanyar i posar veu a aquest ampli ventall de possibilitats gastronòmiques que teniu tots aquells que ens escolteu davant vostre. Josep, que vagi molt bé, escolta, i ja anirem parlant al llarg d'aquests dies. Molt bé,
moltes gràcies a vosaltres.
Parada i Fonda, un programa d'Alicatessen.
D'aquesta ruta que té com a protagonista l'anxova, en volem parlar ara mateix amb en Joan Huerva del restaurant, La Punta. El tenim a l'altre costat del fil telefònic. Joan Huerva, bon dia.
Hola, bon dia, digue'm.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Escolta, i d'on sorgia això de la ruta de l'anxova?
Bueno, això és un projecte que es va iniciar de turisme farà 3 anys. I, bueno, una miqueta per promocionar el cap de setmanes així d'hivern, per no dir, per sortir una miqueta i promocionar el cap de setmanes perquè vingués la gent i tinguéssim un al·licient pues, per venir a fer una ruta, com una ruta gastronòmica, d'etapa, i, bueno, pues, el primer any van ser 8 establiments, l'any passat en van ser 22 i aquest any pues, 33 locals ja.
Déu-n'hi-do, això ratifica que la línia a seguir, la línia proposada és bona, oi?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí. Cada vegada pues, és més difícil poder fer una etapa com que sigui com a element principal l'anxova i bueno, que sigui algo diferent, que no sigui algo tradicional que s'ha fet tota la vida.
Escolta'm, i si jo vinc a l'Escala aquest cap de setmana, amb què em trobaré, Joan?
Bueno, pues tindrà pues, l'opció de triar, bueno, si està disposat a fer la ruta aquesta, que són 33 locals, que són 33 anxoves, o sigui, 33 tapes d'anxova diferents, i que cada tapa d'anxoves pues, tenim un preu estipulat que és 1,50 € per tapa, consumició a part, no fa falta consumir, però bueno, la tapa, pues, cada local pues, fem la tapa pues, que més ens ha convingut o la que ens ha vingut al cap que pugui arribar a agradar a la gent.
I què podem trobar? De quina forma podem veure allò presentada i preparada diferent l'anxova?
Bueno, l'element principal que és l'anxova, o sigui, quasi tots, és l'anxova en sal. Partint de la base de l'anxova en sal, hi ha gent pues, que algun hi fica el seitó, que és l'anxova amb vinagre, però quasi tot és l'anxova amb sal, que la netegem prèviament i pues, uns l'elaboren pues, quasi tots l'elaborem diferent. Però, bueno, no sé, en el meu cas pues, fem un rovelló confitat, l'anxova i una espuma de moscatell. Això, o sigui, és una tapa única i exclusivament amb una cullereta i es fica tota la boca i tens tots els sabors, pràcticament tots per separats. I, bueno, com jo doncs, ja dic, 33 establiments més a l'escala que cadascun doncs, fa la seva tapa diferent. Que sigui combinació dolç-salat, bueno, mil combinacions. 33 combinacions diferents.
33 combinacions, escolta, i coincidint aquesta setmana amb la festa de l'anxova.
Sí, el diumenge és la festa de l'anxova i, a més, doncs, poder donen l'anxova d'or al celler de Can Roca. Bueno, és un gran al·licient poder, ja fa bueno, molts anys que estem fent aquesta festa d'anxova i cada any pues, es dona l'anxova d'or amb un cuiner pues, d'alto standing, per dir d'alguna manera.
I que s'hagi destacat per la promoció de la cuina de casa nostra. Escolta'm, en tot cas, aquest és un producte del que vosaltres, la gent de la restauració aquí a l'Escala, en sou els primers defensors.
Sí, home, i tant. Hem d'escombrar cap a casa. I tant que sí, els primers defensors.
Doncs, Joan Huerva, escolta, fins quan es mantindrà aquesta ruta de l'anxova?
Bueno, la ruta aquesta de l'anxova era aquest cap de setmana i aquest cap de setmana que entrarem i ja el diumenge s'acaba. O sigui, la ruta de la tapa de l'anxova en dos caps de setmana. El divendres, dissabte, diumenge de la setmana passada i aquest divendres, dissabte, diumenge. I el diumenge amb la festa de l'anxova pues, donem per concluïda la festa de l'anxova i la ruta de la tapa de l'anxova.
Doncs, en tot cas, que ens sembla una magnífica iniciativa que tinga una bona ruta i, sobretot, una bona festa de l'anxova. Joan Huerva, des del restaurant, va restaurant La Punta. Que vagi molt bé. Escolta, i fins ben aviat.
Pues vinga, doncs, moltíssimes gràcies i us esperem a tots.
Amb bon gust, parada i fonda.
Els matins en xarxa Gastromoments.
Una queixalada del paisatge amb Jordi Ávila.
Doncs com molt bé sabeu, els divendres a aquesta hora sempre és el moment de conèixer un personatge gastronòmic en aquesta secció que porta per nom Gastromoments, i avui se'm fa difícil fer-li presentació al bon amic que ens visita avui, no perquè no hagi fet coses, no? Sinó per la inversa, perquè n'ha fet moltes i continua de fent-te. De fet, el personatge d'avui és apassionat a la fotografia, és apassionat a la literatura, escriu tot sovint. Després, un apassionat de tot el món del bolet, podríem dir que és un micòleg gironí, i després és l'home del temps del barri vell de la ciutat de Girona. Estem parlant d'en Carles Ginés. Molt bon dia, Carles.
Hola, com estàs, Jordi?
Segurament que m'he deixat alguna qüestió.
Bueno, aficionat a la gastronomia, també.
A la gastronomia, per això t'han convidat al Gastronomia.
Sí, exacte.
I alerta, i també els ocells i tot allò
també,
que té plomes i vola.
També, sí. Però els ocells només els fotografio, no els toco.
No, mires de no tocar-los
sí,
allà.
Sí,
mira,
no els toco.
Carles, jo t'he citat avui aquí al Gastromoments perquè fa uns anys enrere vas treure el llibre que porta per nom El que es menjava a casa,
sí,
amb el pròleg de Joan Roca, un pròleg molt recomanat perquè la veritat és que hi ha un punt de emotivitat i de complicitat familiar, veig, en aquell pròleg. I el llibre és ben bé que és un reflex del que es menjava antanyo, podríem dir, a la família, no?
Sí, evidentment. Això és una recopilació de receptes de les meves dues àvies, àvia materna i àvia paterna, que eren dues bones cuineres, i és el que jo menjava pues, als anys 50, als anys 70, per dir-ho d'alguna manera. No?
Carles, als anys 50, 60, que hi havia influència... Bueno, en aquest llibre veig que hi ha una certa influència de la cuina de l'Empordà, de l'Empordanet.
Sí.
També té algun toc afrancesat, perquè la cuina francesa llavors sí que tenia una certa connexió.
Sí, hi havia una àvia que era de Terrades, que era empordanesa, una altra àvia que era de Cassà de la Selva, i llavors pues les dues cuines eren molt diverses, no s'assemblaven en quasi res, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, les àvies cuinaven els seus plats i diferent, una cuinava diferent de l'altra, per dir-ho d'alguna manera, plats diferents. I la influència de la cuina francesa, pues, amb algunes receptes, evidentment n'hi és, amb alguna salsa concretament i tal, I bueno, això també ve de la relació que tenia una de les àvies amb un que era llavors el xef del Vichy català, del balneari, que era un home que tenia una cuina amb un lleuger toc francès, i s'intercalaven receptes, i d'aquí ve una mica la influència d'aquesta home.
Havia aquell trueque de receptes, sí, aquell intercanvi, està bé això.
Se'ls intercanviaven explicant-los, perquè no hi havia res escrit.
Llavors, si me dius que se'ls intercanviaven tota de viva veu, aquest llibre, acabar recopilant tot aquest tipus de receptes, suposo que ha sigut una feinada.
Sí, ha sigut una feinada perquè jo els sabia de cap, moltes, però no hi havia res escrit. I llavors la meva mare em va ajudar en aquest sentit, hi havia algun apunt de la meva mare, però esclar, les àvies evidentment no van escriure res, o sigui, treballaven sempre, diguéssim, a polsos, a grapats, amb una tasseta, per les mesures de l'arròs, que sempre era la mateixa, o sigui, les àvies no van escriure res. Llavors ha sigut, o sigui, va ser una feina realment de recopilar, i després també una feina de redactar les receptes, trobar les quantitats adequades, provar alguns plats que feia molts anys que no es feien.
És a dir, que en Carles Guinés, abans de portar matèria al llibre, sortia a la venda quan va sortir, va haver de fer el tastet
quasi,
de la recepta.
Quasi tot.
Carles, hem de dir que aquest llibre ha sigut reconegut internacionalment, perquè sí, el que no els heu tingut a les mans és un llibre que està acuradament molt ben acabat. Sí. Obrint les solapes trobem anotacions de, no sé si són de l'àvia, de la mare.
De la mare concretament i de la meva dona, sí. Les àvies ja et dic que no van deixar res, però és una cosa que a totes les cases, en les cuines, ja resulta que hi ha una llibreta, no?, que a més està tacada, de tant de temps per anar per allà sobre i tal. I llavors vam aprofitar per fer les guardes amb unes reproduccions d'aquestes llibretes, diguéssim.
I Carles, explica'ns, perquè sé que tu tens més per mà, quines han sigut els guardons que ha rebut aquest llibre de Riurau Edicions.
Sí, concretament aquest llibre va sortir el 2009, es va tornar a fer una altra reedició el 2010, i llavors té quatre premis. Té el Premi Junceda 2010, el Laus de Bronze 2010, el Diploma Visual 2010 i després el Bologna Illustrators 2011. I llavors les il·lustracions d'aquest llibre a partir de Bologna van sortir amb una exposició itinerant que va recórrer durant un any totes les ciutats del Japó.
Molt bé. Carles, tornant a la part gastronòmica, que és el que per això ens trobem avui aquí, jo sempre dic que és un llibre de tauleta de nit, del que es menjava a casa, perquè quantes vegades hem escoltat mares o gent que estem entre fogons, què faré demà? Doncs el llibre del que es menjava a casa ens pot inspirar, perquè totes les receptes, no hi ha cap ingredient que haguem d'anar a buscar a botigues molt i molt i molt especialitzades, o que és un llibre de tauleta de nit per això, i trobem curiositats com l'arròs de miracles, que jo m'he quedat poca vedat i que jo he pogut tastar, perquè era un arròs, jo dic que és l'arròs per totes les butxaques. Explica'ns una mica el relat de l'arròs de miracles, que en sé que el té.
Bé, l'arròs de miracles és un nom que jo li vaig posar perquè l'àvia Lourdes, l'àvia paterna, els dilluns no sabia mai què havia de fer, i llavors molts dilluns s'anava al rebost, buscava, i amb una llauna de tonyina masó, el que sí és veritat que havia de ser masó, si no era masó no el volia fer.
O sigui, ja no volia elaborar aquest
arròs. No, havia de ser masó. I llavors, amb això i quatre pèsols, o una mica de bròquil, si era el temps del bròquil verd, per dir-ho d'una manera, i una mica de sofregit, pues feia i una mica d'oudú, feia un arròs fantàstic. I aquest, com que era un arròs que es feia sense quasi bé cap ingredient, pues jo el vaig denominar arròs de miracles quan era petit, jo, evidentment. Ara poder no ho faria.
Realment és un arròs de miracles, perquè els que l'hem pogut tastar i ensumar, és un arròs que queda espectacular.
Sí, és un bon arròs, i jo sé que llavors hi ha gent que també inclús feia, aquestes coses es feien, i jo conec gent gran que el feia, per exemple, amb una llauna de calamars, amb una llauna de pops, o sigui, utilitzaven, diguéssim, la llauna de conserves per fer l'arròs. No?
Ara que has dit això de la llauna de calamars, sé que l'Ignasi, de Cal Ignasi, de Can Toni Gros, a la seva carta de Cala Laia, té un arròs fet de llauna.
Potser sí. Bueno, doncs vindria a ser, diguéssim, això. No?
Molt rebé.
Vindria a ser això, sí.
Carles, jo ara m'agradaria que expliquéssim una entremaliadura que ens tenim entre mans de cara al dijous vinent, perquè amb en Carles farem un arròs solidari, participarem en el concurs solidari del Firatast, i jo m'he buscat un bon pinxe, o jo seré de pinxe, més aviat, en aquest cas. A mi m'han dit, Jordi, busca't un bon pinxe, vaig pensar en Carles, però em sembla que em tocarà a mi fer de pinxe.
Sí, jo crec que ho farem entre tots dos, no?
Sí, ho farem entre tots dos. Sí. O sigui, que ja ho sabeu, que dijous vinent ens trobareu en Carles i en mi cuinant al Firatàs un arròs solidari que tot anirà per al Banc d'Aliments.
Sí,
i Carles, abans de marxar, on et trobem i on trobem el llibre?
Bé, a mi on me trobeu? Bueno, jo volto per la Girona Vella i estic, quan no estic als Aiguamolls de l'Empordà, que hi sol anar sovint, doncs estic per aquí a la plaça Independència, allà on hi tinc el meu estudi, per dir-ho d'alguna manera, allà on hi tinc aquesta central meteorològica que tu dius, que dona el temps.
Això ho hem d'explicar, perquè cada matí jo el primer que faig és connectar-me al Twitter, Carles Gina és l'aficionat, o l'aficionat, on al seu web, que és www.aficionat.com, i cada matí trobo la temperatura, humitat de la ciutat de Girona.
Sí, jo el que faig és que tinc la central connectada a la meva web, cada quart es va actualitzant, i llavors el que faig al matí quan m'aixeco, doncs és ja penjar això en el Twitter i en el d'aixòs, perquè els meus superseguidors sàpiguen si han d'agafar el paraigua o si farà molta calor el que han de fer. No?
Carles, per acabar, el llibre no el podrem trobar.
Sí, el llibre s'està venguent bé encara. Jo crec que és un llibre, segons m'ho diuen els llibreters, que serà un clàssic, o sigui, és un llibre que serà venguent, sempre tindrà un goteig, i aquí a Girona, doncs, evidentment, en les principals pels llibreries de Girona, pues 22, Jali, Empúries, totes aquestes pues, l'han estat servint bé i encara em consta que el tenen i encara hi ha gent que l'està comprant i que tot sovint me truca encara perquè li faci una dedicatòria o alguna cosa d'aquesta.
Carles, pues, gràcies per visitar-nos aquí al Gastromoments. Ens retrobem dijous cuinant arròs.
A tu.
I no oblideu de visitar l'aficionat.com. Fins la propera, Carles.
Gràcies, Jordi.
A Gastromoments, la nostra sommelier de guàrdia.
Laura Masramon.
Doncs el moment romàntic del Gastromoments. Ens anem a parlar amb la nostra sommelier, Laura Masramon. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia.
Sé que fas una proposta, fora de micròfons em deies. Tinc una proposta que a mi em tira molt, perquè la Laura, hem de dir-ho, és una apassionada d'aquesta terra d'aquí del nord, de l'Empordà, del país. Què tal? Com estàs, Laura?
Home, molt bé, amb ganes de parlar d'aquest vi, la veritat.
Vinga, doncs, ens fas una proposta que podríem dir que és de casa teva, aquesta.
Sí, aquesta ja toca més cap a la banda nord. Sí, és un vi de l'Empordà. Probablement alguns encara no el coneixereu perquè és un celler bastant nou, però és un vi espectacular. Qui el tasta no el deixa indiferent i no és per dir. Es diu Gresa i és un vi del celler Vinyes d'Olivardots.
Em sorprens perquè no el coneixia, ja anem bé, ja anem bé, això que deies, és un vi nou i realment no el conec.
És un celler que està just molt a prop de Capmany, però està a Sant Climent Sescebes. I el seu vi, Gres, en tenen d'altres, va ser el guanyador del concurs Arrels del Vi 2013, que és un concurs que es fa en el marc d'una fira de vins, que es fa a Empúries, a Sant Martí d'Empúries, i diversos sommeliers i entesos del vi tasten a cegues. I aquest doncs va ser el premiat en els vins negres.
Alerta amb això que deia la Laura Masramon ara mateix. Un concurs en el qual són sommeliers o professionals del món del vi, o entesos, i a més ho fan el tast a cegues. Vull dir que no saben què estan tastant.
Exactament, aquesta és la gràcia.
Que són aquells concursos que realment, quan el premiat o el finalista, realment tenen un reconeixement especial, perquè si no sabem què estan tastant i un grup de gent que és entès amb la matèria diu que allò és el que es mereix el premi,
sí,
té cert mèrit.
Sí, la veritat és que... I a més, sol passar que alguns vins repeteixen com a guanyadors, amb la qual se'ls està reconeguent una trajectòria.
Una feina ben feta, La feina ben feta, que hem de reconèixer que l'Empordà des de fa uns anys enrere s'està fent.
Sí, la veritat és que estan a un nivell, comencen a estar a un nivell bastant alt.
Laura, i després del ritual, un cop ja l'hem obert aquest vi, què trobarem en boca quan el tastem?
Com tots els grans vins, hi trobarem moltes coses i, entre d'altres, és un vi doncs, que dona aquestes notes de la fruita típiques de la varietat Garnatxa, gerds, flors marcides, tocs balsàmics que recorden el bosc mediterrani, i amb tot això se li suma les notes més de criança, com en aquest cas podria ser el cacau, la fulla de tabac o algunes espècies dolces. Llavors és un vi que en boca és rodó, és golós, és potent, té uns tanins molt fins, és super elegant i això ve donat també pel seu terreny. És un vi que ve, prové de dos terrenys diferents, el granític, franc arenós, que se'n sol dir gresa, que d'aquí el nom del vi, i la pissarra, que et dona aquestes notes més minerals.
Notes minerals. Un dia haurem de fer un especial d'aquestes notes que trobem als vins, perquè els oïdors que no són entesos amb el món del vi, que no estan acostumats a tastar-nos, haurem de dedicar un dia, un especial, Laura Masramon, sobre...
Notes minerals.
Notes minerals. Laura, què hem de menjar? Amb què hem de maridar aquest vi?
Jo hi he posat una carn, que seria el magret, aquesta carn semicrua, amb una melmelada, una confitura o un coulis de gerds.
A veure si ho he fet bé, això, a veure si ho he entès. Tu ja saps que jo d'això del món del vi entenc el que hi entenc. M'agraden, però clar, m'estàs dient un magret i el vi ja hi hem trobat totes aquestes notes de gerds i fruita vermella.
Una bona manera de maridar és agafar una carn o un peix o, diguéssim, una base que saps que hi maridarà bé amb la salsa que te recorda aromàticament en aquell vi.
Aquí hem fet una classe magistral, una píndola ràpid de com maridar. Si trobem, per exemple, si trobem fruita vermella, aconsellem carns vermelles o...
No, si trobéssim fruita vermella en el nas, podries posar-hi pues, aquestes gerds, cireres o maduixetes. Si trobes una fruita més madura, pues, prunes i mores, no?
És fantàstic, és ben bé que tenim la millor sommelier de guàrdia aquí al Gastromoments. Laura, ho deixem aquí. Seguim alerta a el que succeeixi a les xarxes per als dubtes dels nostres oïdors a @marramon i @gastromoments. I si et sembla bé, ens retrobem la setmana vinent i tornem a parlar de bon veure.
Tornarem a obrir el celler.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Parada i Fonda, una explosió de sensacions.